Algunes persones que han passat la Covid no generen anticossos, però tenen immunitat cel·lular. Familiars que han conviscut amb casos confirmats de Covid, que fins i tot també han tingut símptomes, però que, en canvi, han donat negatiu al test d'anticossos. Com pot ser això? Doncs s'hi han trobat moltes persones i és una de les coses que estranyen l'entorn d'aquesta malaltia i fins i tot els metges. La clau podria ser ara aquesta immunitat cel·lular, que també genera protecció, però que és més complexa d'analitzar. I avui també us expliquem que Carles Puigdemont crearà en breu el seu nou partit. Els presos del PDeCAT han renunciat a la batalla interna i s'incorporaran a la nova formació de l'expresident, el líder a l'exili, ultima aquest nou espai polític i cridarà a la militància del Partit Demòcrata a sumar-s'hi. I justament les presons decidiran en les properes hores sobre el tercer grau dels presos independentistes. Les juntes de tractament tenen temps fins al 9 de juliol per fer una proposta d'avançar els nous empresonats per l'1 d'octubre cap al tercer grau o bé mantenir-los en el segon. I també us explicàvem avui que George Ratzinger, el germà gran de Benet XVI, ha mort aquest dimecres al matí als 96 anys d'edat a la ciutat alemanya de Ratisbona. Nosaltres deixem la informació aquí, però com sempre ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Pinto les notes.
Si tot hagués anat com havia d'anar, aquest dissabte Ràdio Estel hauria emès en directe la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. No ha pogut ser, però no ens quedarem sense un bon repertori de peces que una vintena de grups catalans interpreta especialment pel programa especial Havaneres Online, una producció de Ràdio Palafrugell que podreu escoltar en aquesta mateixa sintonia el dissabte dia 4 de juliol a les 10 de la nit.
L'estiu ja és aquí i el gaudirem al 100% perquè ens ho mereixem després d'una llarga i especial primavera. Això sí, sense oblidar tenir cura de nosaltres mateixos, perquè hem estat molts mesos sense activitat i el nostre cos ho sap.
Doncs per cuidar-nos i protegir el teu cos, et recomano que complementis la teva rutina alimentària amb complements alimentaris de qualitat. A més, és molt còmode. Només has de fer una trucada de telèfon i Laboratoris Mind lliurarà en el teu domicili els teus complements alimentaris naturals.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Et repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial, i que fàcil. I quin recomanes prendre aquest estiu?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3, que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomanem és Coralcard. Coralcard és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coralcard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i telefona al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68. I aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó. Tindré cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coralcard. Ara mateix telefono al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Misa tendora de matinada. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mil sabendo.
Primer concert desconfinat de Marina Rossell. Serà el dia 11 de juliol a 8:45 del vespre al recinte de l'antic Hospital de Sant Pau.
Tutto andrà bene, sì, tot anirà bé.
Un recital antològic de Marina Rossell que no t'hauries de perdre. El dia 11 de juliol a 8:45 del vespre al recinte de l'antic Hospital de Sant Pau.
I sentirem de nou l'olor del vent i el sol.
Nous hàbits, noves formes de treballar, nous hobbies. Tot ha canviat i la teva manera de gaudir de la teva llar també. Per això tens fins a un 50% de descompte en roba de llit, tovalloles, roba de taula, coixins, cortines confeccionades i alfombres. Nous temps, noves rebaixes al Corte Inglés.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel.
Benvingut, Juliol. Que contentes estem. Des del Plusvàlua Dones seguim treballant per viure lliures de violència. La crisi generada per la Covid-19 està profunditzant les desigualtats, les injustícies i les formes de discriminació i violència. Recordeu precisament l'estudi que ens portava la setmana passada Maria Eugènia Pons de Gironella, de la mà de l'obra social La Caixa. Precisament, parlant de violència, és la més gran xacra social de casa nostra, la violència de gènere. I, durant aquest confinament, ha explotat fins a nivells inaudits. Per això, per parlar-ne, per poder posar totes les dades sobre la taula i poder caminar cap a un futur millor, avui ens acompanya Olga Ortiz. L'Olga Ortiz la coneixeu tots, és advocada, consellera del programa, és membre del Consell del Parlament Europeu en Dret Civil i la tenim avui aquí físicament perquè fins ara no havia pogut venir. Molt bon dia, molt benvinguda, Olga.
Molt bon dia, Mireia. Encantada de veure't físicament.
Sí, exacte, exacte, perquè això és un plaer, el fet de poder estar pell en pell, malgrat seguim aquestes recomanacions. Sí, senyora. I aquestes distàncies. Olga, avui volem parlar de violència de gènere, per això et tenim, i també voldrem parlar de separacions. Com ho
correcte,
tenim,
bueno, Olga? Ara ja estem més en marxa. El 4 de juny es van posar en marxa els jutjats, van començar el que són els terminis, van començar a fer judicis. Juny ha sigut un mes de molts de judicis, perquè només a Barcelona, Mireia, s'han suspès 800 judicis de família. Imagina't el que vol dir, més totes aquestes demandes que hem tingut que interposar. I, a més, s'ajunta la crisi que han tingut famílies i la crisi que han tingut les relacions. Et voldria fer un breu resum del que anomenem crisis de família. Crisis de família són aquelles sentències que teníem de divorci amb unes pensions d'aliments, amb unes pensions compensatòries, que provocat per la crisi del Covid han perdut treballs, aquests ERTEs que encara estan vigents, altres que s'han aixecat. Juliol aquest mes s'espera que sigui un mes de reactivació econòmica, almenys en el turisme, bueno, de canvis, però tenim famílies amb una crisi econòmica que ens porta als jutjats i, per tant, a instar modificacions de mesures per canviar aquestes pensions tant per la persona que l'ha de pagar com a vegades la persona que la cobra, que també s'ha quedat sense treball. Per tant, això és el que tenim als jutjats. I, a més, les crisis de les relacions. 90 dies de convivència, 24 hores, posen a prova i tensionen les relacions. I això és el que es denomina entre nosaltres la crisi del desamor o l'economia de la crisi del desamor.
Crisi del desamor o economia de la crisi
del desamor. Això que et vull dir amb això, que tot això ha generat unes situacions que s'estan veient reflectides en les demandes que estem interposant o que hem interposat el juny i que ara s'estan resolvent a través de judicis sumaris. La situació va ser tan extrema que hi ha un real decreto, el real decreto 16/2020 de 28 d'abril, que ha creado tres procedimientos sumarios de tramitación rápida que se juntan con todos los suspendidos, no et dic com anem als jutjats.
Clar.
Perquè, clar, aquests procediments eren, o el govern els va preveure per tres casos. Una, les pensions d'aliments, que no es podien pagar.
Sí.
L'altra, durant el confinament, no s'han respectat règims de visites. Per tant, el no respecte a aquests règims de visites porta a demanar a través de les demandes la compensació de dies, perquè, clar, hi ha molts pares que han estat com 60 o 70 dies sense veure els seus fills.
Bueno, però era per temes de salut, bueno, temes sanitaris o seguretat, diguem-ne.
Però els tribunals van dir, a través d'un acord de jutges, Barcelona, per exemple, que es tenia que complir les sentències. Mataró va dir que no, Granollers va dir que sí, Sabadell va dir que no, i teníem cada legislació, cada partido judicial, su reino de taifas. I així hem anat els advocats, que ja no sabem on anar a parar. Pues aquests procediments sumaris, pues ara s'estan resolvent. Amb quina periodicitat estem anant als jutjats? Pues, de 5 a 6 judicis a la setmana. El tema de les tardes s'està practicant a Barcelona, perquè Barcelona, els jutjats
vol,
de família...
Què vol dir, tema de les tardes?
Perquè s'han habilitat les tardes per poder celebrar judicis. I clar, a Barcelona ens trobem, Mataró no és el cas, però a Barcelona ens trobem que els jutges tenen una sola sala disposable, per tant, s'han suspès 800, més totes les demandes que hem interposat, clar, més 5 judicis que poden fer a la setmana. I llavors els jutges de Barcelona, en una conferència que van fer a través de l'ICAP online, sí, es queixaven d'aquest sistema, no? De que no donarà temps. Un altre error ha sigut l'habilitació del mes d'agost, que juga, tu que ets una gran defensora de la monomarentalitat, imagines advocateses que ara mateix estan també, o procuradores, en responsabilitat de fills, que ens habilitin de l'11 al 31 d'agost, ens ha provocat una oposició per part de tota l'advocacia, i a més dels procuradors, i també dels jutges. El Consejo General del Poder Judicial ha dit que no és, nosaltres no hem fet vacances aquesta pandèmia. Ens hem vist obligats a estar a casa, però no suposa que hagin fet vacances. Hem estat treballant com mai. Hem fet mediació. Fins i tot jo, que admiro la Eugènia amb la mediació, he fet mediació perquè al final teníem que resoldre a través dels pactes entre advocats, perquè el jutjat no funcionava. Funcionava per casos urgents, I enllaçant amb això el tema de la violència de gènere.
Clar, perquè a nivell precisament que dius funcionava per casos urgents, malauradament... És que hem tingut unes quantes persones mortes, Olga.
20 portem ja, del que va d'any, 20 i casos que estan pendents de que ens diguin si són violència o no són violència, però bueno, investigats i que s'estan jutjant, 20. Això ha provocat que l'última guàrdia que vaig tenir de violència el mes de juny, perquè ja saps que només estic al torn de víctimes de violència de gènere, per un tema social i d'ofici, que ja saps que a mi l'ofici em tira, doncs moltes dones s'han vist obligades a conviure amb el seu maltractador i s'han produït dos tipus de violència. Una que es diu la violència digital i la violència física. La violència física no cal que l'expliquem, però ha sorgit la violència digital, que és la manera que es dona, sobretot també a la població més jove, d'aïllament digital perquè no hi hagi comunicació a través de WhatsApp, videollamades i tot això... amb la violència econòmica, que en aquest programa s'ha parlat bastant i que tu has sigut una pionera explicant el que era la violència econòmica, pues aquesta manera de, en aquest cas parlo de violència de gènere, parlo de violència vers les dones, que l'home introdueix elements perquè la dona tingui que demanar-li 5 euros per anar a fer un cafè, això també implica un tipus de violència que s'ajunta amb el que han viscut aquestes dones. El que sí que t'he de dir és que no han estat soles, que hem actuat, tots els advocats i advocades de Catalunya i d'Espanya han estat en aquests torns, hi ha hagut activitat, les dones han denunciat perquè... el millor que hi ha és passar per al torn d'ofici per saber si hi ha activitat o no, perquè aquestes dones han de saber que automàticament se'ls dona un advocat o una advocada per defensar els seus drets i acompanyar-les en aquesta denúncia. Per tant, l'activitat ha continuat i hi ha dones doncs, que posteriorment a aquest tancament, a aquest encierro, com vulguem dir, arresto, jo ja no sé com dir-ho, que van patir, ara mateix també estan denunciant. Però durant la pandèmia, els casos, o ara ja els resultats que estem tenint, de si hi ha hagut o no denúncies, hem de dir que els mecanismes que s'han obert en protecció a aquestes víctimes han anat funcionant. I, òbviament, si alguna dona que ha patit alguna de les coses que estic parlant ara, doncs doncs, que s'assessori, que truqui als telèfons habilitats a l'efecte.
Sí, tenim el 900-900-120, que és el telèfon de l'Institut Català de les Dones per Violència de Gènere. Recordeu que és un telèfon obert els 360 dies de l'any, les 24 hores del dia, no deixa cap mena de rastre.
Que no tinguin por.
Molt important, és completament anònim. Per tant, tranquil·les. Tots els veïns, us ho hem anat repetint al llarg de tot aquest confinament, sisplau, veïns, veïnes, totes les persones, tots aquells que sapigueu que hi ha qualsevol situació d'aquesta mena o de qualsevol tipus de violència, de fins i tot també maltractament sexual. Sabeu que els abusos sexuals, malauradament, han pujat moltíssim, el que no havíem vist mai a casa nostra i especialment amb la infància. Doncs, per favor, truqueu. Truqueu al 112, truqueu al 900-900-120, perquè absolutament tots en som responsables. Totes les persones tenim l'obligació. Com us dèiem, les dades han pujat malauradament moltíssim. Estem vivint un dels moments més, un dels pics més grans a Catalunya, també a tot Espanya, i això que les dades no han sortit al complet, perquè, clar, Olga, tu ara ens estaves explicant, però hi ha una realitat, ara ens posem a la pell d'una persona doncs vivint aquests maltractaments. Clar, estic en el moment d'estar completament tancada a casa, no puc fer absolutament res, o sigui, no puc amagar-me d'aquesta persona, no tinc un lloc on anar. Si truco al telèfon d'atenció a les víctimes, si venen els Mossos, clar, què passa? Bueno, perquè on me'n vaig? Aquestes cases d'acollida, Olga? Clar.
El que te tinc a dir és que l'experiència que he tingut en les denúncies, un dels casos que ara recordo d'una víctima que ha patit violència física, violència digital i altre tipus de violència, com una persona en aquell moment que està sotmesa a aquell home que hi porta temps tractant-la d'una manera vexatòria, per sí. Tant, entra dintre d'una cadena en la que ni ella mateixa sap si està visquent una realitat o això és normal o no és normal, en fi, sí. Aquest home va acabar a presó, o sigui, tal com va fer la denúncia, va acabar detingut, ella es va quedar a la casa, l'home detingut, van fer una vista ràpida d'ordre d'alejamiento i l'ordre passó a ser ja una vista ràpida de prisió provisional, degut a la declaració que va fer aquest noi, en aquest cas era jove. Llavors, aquestes víctimes no han de tenir por perquè s'actua molt ràpid. Els Mossos arribaran, en casos de violència física o altre tipus de violència, l'home en principi haurà de sortir de la casa o potser ella ha d'anar a casa d'un familiar. Depenent dels casos, els Mossos aquí ja decideixen i després el dia següent, si hi ha ordre d'allunyament, en 48-72 hores ens trobarem en el jutjat de guàrdia decidint si hi ha un ordre d'allunyament. És a dir, el sistema funciona ràpid.
Però si hi ha ordre d'allunyament, Olga, clar, què passa amb la convivència si estaven convivint junts?
Quan són una parella, matrimoni o parella de fet, s'adopten dintre de l'ordre d'allunyament les mesures penals de no comunicació, de distància, etc. Però dintre també d'aquestes mesures penals s'adopten mesures civils. És a dir, es fa com una vistilla ràpida per decidir custòdia, ús de la vivenda i aliments. Per tant, clar, sortim ja en una situació provisional que durarà 20 dies fins que s'interposi la demanda principal. Per tant, s'està treballant de forma ràpida, s'està donant la solució i els jutjats, almenys la meva experiència i els companys meus que estan al torn i fins i tot en privat, ha funcionat ràpid.
I tant, i ara està claríssim que com no estem en aquell confinament tan bestial...
No, clar, ara és
estem,
diferent.
Ara
ja és diferent.
Estem sortint d'aquelles tinieblas, i sí, perdoneu l'expressió i dir-ho així, però...
No, és que han sigut tinieblas, que... han sigut molt dur.
Doncs precisament...
Ara perquè estem ja en
juliol,
una altra fase.
Estem a fase 3 vista, i quasi 5.
Vista agosto i ja clar, una mica.
Clar, però precisament, doncs, ara més que mai, totes aquestes persones que ho hagueu patit o que ho esteu patint, o tots aquells que sapigueu d'algú que ho pateix, sisplau, ara sí, més que mai, doneu el pas perquè esteu totalment protegides. Doncs anem a donar pas, si et sembla bé, a les nostres tertulianes d'avui.
Home, clar, tinc moltes ganes de veure-les.
Que, Olga, bueno, més que de veure-les, de sentir-les.
Tocar-les.
Clar. Clar, doncs, perquè, com us dèiem, seguim amb tota la normativa de salut i de seguretat. Doncs tenim a la primera de les nostres línies a Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada i mediadora, experta precisament en les bones relacions. Molt bon dia, Maria Eugènia.
Bon dia, Mireia, bon dia, Olga.
Bon dia.
I tenim també a la línia 2 a Neus Pociello, que Neus Pociello és la directora de la Fundació AROA, és la representant a Nacions Unides i és precisament experta en violències masclistes a l'Observatori Europeu. Molt bon dia, Neus.
Molt bon dia, Mireia. Molt bon dia a totes.
Bé, ja sentíeu el que ens estava explicant l'Olga. Precisament l'Olga, Maria Eugènia, t'ha tirat alguna canya, alguna flor, precisament amb tot aquest tema de la mediació. Si ella, que l'Olga podríem dir que és la...
Litigadora, clar, més litigadora.
Típica d'anar a la guerra, per dir-ho d'una manera.
Sí, doncs... La especialitat és més contenciosa i des de l'ogu jo no porto el tema de violència de gènere, però sí que és cert que realment en les situacions difícils ens hem de centrar en les solucions i no en els conflictes. Intentar buscar una solució per aquell moment, i jo crec que la mediació també és una solució que ara més que mai s'ha vist que era molt útil.
Sí.
Un cas és claríssim, és que l'Olga l'ha fet servir.
Sí, senyora.
És una necessitat en el tema de família urgent, perquè tenim tres problemes molt importants en el tema de família, que jo crec que, a més del tema de violència de gènere, que s'han de solucionar. El primer, hem de pensar que les ordres d'allunyament estan molt bé, i el sistema és molt bo, però quan s'aixeca aquesta ordre d'allunyament? Jo crec que aquí també hem de fixar-nos més en la solució que en el conflicte. És a dir, quan se li permet a aquesta persona a tornar a tenir contacte amb la seva exdona. Moltes vegades s'aixeca d'una manera una mica arbitrària. Jo crec que aquí es tindria que insistir una mica en que aquesta persona ha de passar un tractament,
sí,
obligatòriament, per poder... perquè se li aixequi aquesta ordre. Un altre problema que tenim en el sistema judicial és que totes les solucions en els conflictes de convivència, etc., passa per l'enfrontament judicial. Ja s'ha vist que en aquest confinament s'han posat aquests nous procediments curtets, però que seguim anant a l'enfrontament judicial. Jo crec que és la gran oportunitat d'anar a buscar una mediació prèvia a tot aquest enfrontament. I per últim, el sistema d'execucions, que sí que és cert que ara hi ha hagut molts incompliments,
sí,
i teníem ja moltes execucions posades en marxa i seguim amb el mateix tema, no? Jo crec que si arribem a la mediació fem que no es cronifiquin les situacions i que es aconsegueixi un apropament.
Clar, precisament, Maria Eugènia, disculpa, tu que portes tot el tema de mediacions, ara més que mai, amb tot el que és el tema de família, aquesta crisi familiar, aquesta crisi del desamor que ens parlava l'Olga.
Sí, sí, però és que ha ajudat molt. Vull dir, nosaltres les hem fet online,
sí,
i ha ajudat molt, perquè la gent es focalitza en allò que va passant,
sí,
no és capaç d'aixecar la vista i veure que es pot fer algo diferent.
I tant, i tant. Neus.
Si entrenes el que és la comunicació entre les parts, traient el tema de que sí, hi hagi mals tractaments, això claríssim, no? Però
sí,
que també es pots redreçar cara alguna solució, no? Ens hem de centrar en la solució, i el que està en el conflicte només veu el conflicte.
Clar, i tant, i sempre, sempre, Maria Eugènia, hem d'anar a mirar la solució, com molt bé dius. Neus Pociello, sisplau.
Doncs, mireu, jo és que estava posant-me també en la situació una mica de les dones, no? D'una dona que ha passat per tot això, evidentment, una dona que viu violència masclista, però després de tota la part del confinament, i ho estàveu apuntant totes, i és en la vessant emocional, o sigui, el tenir que sostenir aquesta situació, o sigui, aquestes tensions, no?, violentes a dintre de casa durant tot aquest temps, doncs, té uns anys, no?, i jo em poso ara una mica en la tesitura d'aquestes dones que ens escolten, no?, que potser, doncs, es troben en aquesta situació, i penso, no?, de que és important, doncs, que puguem transmetre, no?, també aquest missatge de la necessitat de buscar, de compartir el que ens passa, no?, amb alguna amiga, amb alguna persona de confiança, potser amb alguna persona familiar, i buscar també suport, no?, des de la xarxa més propera de les entitats especialitzades que ens poden ajudar, perquè sí que quan entrem, no?, ja amb aquesta fortalesa, no?, de poder fer el pas de la denúncia, doncs quan més fortes, no?, emocionalment estiguem, molt millor, no? I que tingueu en compte quatre cosetes, no?, a nivell de recomanacions d'autoprotecció, no?, de poder tenir sempre la documentació a mà, tenir alguna còpia, intentar-vos comunicar, doncs, amb algun telèfon o amb algun correu electrònic, doncs, que només vosaltres tingueu la contrasenya, no? Perquè sí que serà important, doncs, que us puguem d'alguna manera, doncs, acompanyar, no?, en aquesta recuperació emocional que farà molta falta.
Neus, ens podries dir, sisplau, el número de telèfon de la Fundació Aroa, una manera de contactar-vos, perquè tant vosaltres com la Fundació Sur, doncs, feu aquest acompanyament i aquesta gran ajuda?
Doncs mira, el nostre telèfon és el 669-057540, però ara que estem totes tan acostumades també a la part online, qualsevol missatge directe per qualsevol de les xarxes, penso, tant de la Fundació, de les companyes de la Fundació Sur, com nostres de la Fundació Aroa, immediatament responem i fem també aquest acompanyament, no?, en el que són els serveis.
Vaig a repetir el telèfon, Neus, que és el 669-057540, perquè com tu saps molt bé, doncs hem tingut moltes oients que gràcies a haver sentit el programa, sobretot les primeres temporades, doncs es van sentir suficientment fortes per fer una passa endavant i sortir de les situacions que havien viscut. Aleshores, doncs totes aquestes persones que ara ens estigueu escoltant, o a vegades ens ha passat, recorda Olga abans de final d'any que ens va trucar un pare.
Me'n recordo, estava pensant en això.
Un pare, doncs, que no sabia segur si la filla estava vivint
sotmesa,
aquesta...
Sí.
Correcte. Aleshores, doncs, sisplau, truqueu, informeu-vos des de Fundació Aroa, us faran aquest acompanyament. I on ha pujat molt també, malauradament, aquesta violència de gènere, Neus, ha sigut a la tercera edat.
Doncs sí, no? Perquè, a veure, és com ja molt invisible, ho hem parlat a vegades aquí en el programa, no? Si veiem, no?, d'aquestes 20 dones, no?, que han estat assassinades, que ens deia la Olga, el 35% són dones, no?, eren dones de majors de 60 anys, no? Però hi ha aquesta xifra, diguéssim, tan oculta, no?, d'aquests feminicidis, d'aquests assassinats de dones, que no es consideren amb violència de gènere, no?, perquè està vinculat, diguéssim, al fet de la parella. Doncs d'aquestes és el 76%, no? Per tant, ja de normal, no?, habitualment la nostra societat, doncs, té absolutament invisibilitzada i hi ha un gran impacte d'aquestes violències en les dones grans. En aquests moments que ens hem trobat confinades, doncs heu de pensar que les dades que ja comencen a sortir és que l'impacte, no?, de les violències de gènere ha augmentat un 136% respecte a les dades de l'any passat, de casos, doncs, això... casos ja, diguéssim, dels quals s'està fent seguiment, no només de demandes d'atenció, no? Podríem calcular més o menys que han sigut 1.000 casos durant tot el confinament, no?, els que han demanat, doncs, ajuda en aquests telèfons que deies. I també, si em permeteu, posar sobre la taula el tema de les criatures, no? Perquè les dones, doncs, són en primera persona, no?, que estan rebent la violència, però hi ha altres víctimes directes que són les nenes i nens, i d'aquestes 20 dones, no?, que estàvem ressaltant abans, han quedat, no?, 11 nens i nenes orfes.
I tant, sí. Perquè aquí ens està quedant moltes criatures orfes. Sobretot avui remarquem aquesta dada tan bestial, Olga, d'aquest 136% que ens ha pujat la violència de gènere, aquesta violència masclista a casa nostra. Doncs precisament per aquest motiu ens seguirem parlant aquí al Plusvàlua Dones, que, com us dèiem, no parem de treballar per ser lliures de les violències. I entrarem a parlar, Maria Eugènia Pons de Gironella i Neus Pociello, de totes les consultes que estem rebent arrel de les pensions alimentícies, de que molts pares, com ens comentava l'Olga, pels ERO's i tot això, no ho estan podent pagar o no estan podent pagar seguros i altres, bueno, diverses realitats. Doncs us esperem a tots la setmana vinent i, com us dèiem aquests dies, amb moltíssima salut. Feliç i productiva setmana. Fins dijous vinent a les 9 del matí, aquí, al Plusvàlua Dones.
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.